Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous, 18 de gener del 2024. Programa en el qual repassarem el que ha donat de si l'actualitat esportiva en aquestes darreres hores, des de que vam fer el programa d'ahir, i un dels temes a comentar doncs és el partit que disputava el Noia a la pista del Lleida. Era aquest dimecres al vespre, els sadorninencs empataven a 5 en un partit que es definia en els últims instants de partit, en els últims segons. El Noia guanyava 3-5 quan quedaven encara 2 minuts, però en aquell moment el Lleida encara retallava diferències i en els últims segons, quan quedaven només 4 segons pel final, el Lleida rascava aquest empat a 5 i el Noia doncs, sumava aquest punt. Tampoc és cap problema a nivell classificatori, encara hi ha marge respecte als perseguidors, però sí que és veritat que un partit que semblava estar a la butxaca al final s'acabava escapant. La primera plaça, evidentment, lluny, però les posicions de darrere, els perseguidors, que tindran oportunitat d'acostar-se a aquesta jornada. Això sí, Voltregà, i el Voltregà perdia el seu partit en aquesta jornada, i també l'Alcoi. L'Alcoi també perdia, en aquest cas, a la pista del Girona, un resultat, podríem dir, sorprenent, tot i que el Girona en les últimes jornades també sembla que ha revifat amb el canvi d'entrenador. Parlarem també del Vilafranca, de l'actualitat del Degà Penedesenc, que aquest any 2024 compleix 120 anys. De fet, avui el club ha fet pública una carta del seu president doncs una mica felicitant aquest aniversari a socis i aficionats. Parlarem de l'actualitat del club amb el periodista, amb el company Ramon Filella, i també acabarem parlant de rugby, de futbol americà, en aquest cas dels Vilafranca Eagles. Parlar també d'una mala notícia. Se'm colava també el nom del rugbi, i és que fa uns quants mesos el rugbi Vilafranca doncs cessava la seva activitat, i en aquest cas els Eagles segueixen endavant, però competiran a la Lliga dins del paraigües del Reus. Els Vilafranca Eagles aquesta temporada no competiran com a Vilafranca Eagles, sinó que els pocs jugadors que tenen doncs formaran part dels Reus Imperials.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs comencem aquest Esports 14 d'avui. Com us dèiem, ho fem parlant del Noia. Aquest dimecres s'avançaven alguns partits de la jornada 15 de l'Hockey Lliga. Es jugaven 4 i entre ells el partit del Noia. S'avançaven aquests 4 enfrontaments que tenen equips que al cap de setmana juguen competició europea, juguen Europe Cup. De fet, el Noia dissabte juga la tornada d'aquesta competició contra el Monza en la ronda de vuitens i haurà de remuntar el 3-2 de l'anada. Per tant, Noia, Alcoi, Igualada i Voltregà, 4 equips que juguen Europe Cup al cap de setmana, i el seu partit de l'Hockey Lliga s'avançava aquest dimecres. Es jugaven tots 4 a les 9 del vespre i el Noia empatava a 5 davant el Lleida. Un partit molt intens, molt competit des de l'inici, en el qual els de Sant Sadurní van haver de remuntar el gol inicial de Xavi Aragonès, el sadurninenc que va aconseguir un hat-trick. L'1-1 que el feia l'Eix Esteller, I novament Xavi Aragonès el tornava a marcar per fer el 2-1. I marxava el Noia guanyant el descans gràcies als gols de Martí Gavarró i Toni Salvador, que feien el 2-3. Tornant de vestidors, Nuno Paiva feia el 3-3, novament empat, i quan semblava que el Noia ja definitivament segellava aquesta victòria amb els gols de Martí Gavarró i Jordi Bargalló, que feien el 3-5, dos gols més de Lleida en els instants finals, sobretot el cinquè, quan quedaven 4 segons pel final, que feien aquest repartiment de punts i deixant el Noia doncs, en aquesta segona posició, manté aquesta posició a la taula. Sí que és veritat que no aprofita les ensopegades de Voltregà, que potser aquesta no és tan ensopegada, derrota, això sí, molt avoltada davant el Barça per 13-1, però sí l'ensopegada de l'Alcoi a la pista del Girona, un Alcoi que és tercer classificat i que perdia per 2-0 contra un Girona que recentment ha canviat d'entrenador, i en aquest canvi doncs, sembla que ha trobat també una solució als seus problemes i ara suma una bona ratxa i està fins i tot a punt de sortir de les posicions de play-out de permanència. Doncs al final d'aquest partit, d'aquest empat a 5 entre Lleida i Noia, el nostre company Jaume Boquera parlava amb el tècnic, amb el Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries, final d'aquest partit intersemanal. De vegades ha sortit aquestes jugades bé pel Noia, però aquesta vegada li ha sortit bé amb el Lleida, no?
5x4, refereixes, eh?
Sí, sí.
Bueno, el 5x4 és una situació que en què normalment l'equip que juga de 5 no aconsegueix l'objectiu que busca, però en aquest cas ells ho han aconseguit, se'ls ha de felicitar per l'ambició que han mostrat. Ja saps que jo soc dels entrenadors que m'agrada practicar aquesta possibilitat si es va perdent. La llàstima ha sigut doncs, arribar només amb un gol de marge quan ens hem posat 3-5, faltava molt poc, es tractava de tenir possessions llargues, fins a aquell moment les havíem tingut i els últims dos atacs nostres ja han sigut molt curts, ens hem obligat a defensar, més del compte, a més, amb la greujant de Lleida ha fet el quart gol amb un disparo clavat a l'escaire. Amb aquest esport passa això, que fins que no s'acaba el partit pot passar moltes coses. Jo a Lleida he tingut el premi d'intentar-ho fins al final, i se'ls ha de felicitar per intentar-ho. Penso que hem fet un partit molt seriós, on hem competit molt bé, per sobre de jugar bé. Ens ha costat molt sentir-nos còmodes, però penso que l'equip ha competit bé i segurament algunes fases del joc ells m'han tingut dintre el partit a través de la pilota aturada, tant perquè el segon és de penal, el tercer és de directe, això els ha mantingut dintre el partit, si no penso que estan les ocasions més a prop nostres que d'ells. Quan ho hem aconseguit marxar de dos, el partit semblava com hem intentat plantejar un partit en posicions molt llargues, canviant el model de joc, penso que ho hem interpretat bé, faltava uns 8 minuts i penso que l'equip ho ha fet bé. Bueno, quan guanyàvem d'un ja ho hem plantejat, faltant uns 4 minuts crec que hem aconseguit el 3-5. Ens faltava una última possessió llarga, aquesta és la realitat. Jo crec que amb una més ja no hagués hagut pràcticament temps de que el Lleida entrés dintre el partit, però això és esport i ja ha passat, no hi ha res més a dir.
Aquesta pista sempre se li complica molt amb el Noia, sembla que només ha guanyat una vegada, que recordi jo, que he vingut molts cops aquí. Avui he vist jo... És un pensar meu, eh? El Noia una mica més superior a Lleida que estàs explicant tu.
Bueno, ara són reflexions en calent. Jo penso que ja et torno a repetir, hi ha hagut una fase del joc on més que jugar bé sí que hem tingut algunes ocasions bones. No vull dir que hagin jugat malament, eh? Però no teníem una fluïdesa espectacular, però sí que competíem bé, hem tingut ocasions. I ells s'han tingut, no hem estat prou encertats en aquell moment per fer gol, i ells en canvi han aprofitat per mantenir-se un drop a través de la pilota aturada. I quan realment se'ns ha posat bé, que és el que buscàvem, una distància de dos gols per poder estar una mica més còmodes, i penso que ho hem estat. Però els últims dos minuts doncs, no hem sabut gestionar bé la possessió. I doncs, haurem de millorar-ho perquè els reptes que ens venen per davant hem de ser capaços de guanyar partits amb un o dos gols de marge. I hem de créixer. Els jugadors poden fer passos endavant, penso que ho estem fent de mica en mica, i com a mi, tot i encaixar 5 gols, penso que s'ha vist un equip bastant sòlid, però sí, és cert que no podem encaixar tants gols, condicionar el partit amb tanta pilota aturada tampoc, perquè entres en una situació que no depèn tant del que puguis fer tu, hem d'anar millorant coses, però penso que que han competit bé, que és el que buscàvem, un partit intersemanal, difícil, pista complicada, com has dit tu. Crec que hem guanyat més d'una vegada, perquè sí. Ara recordo, sempre m'ha costat molt, però els últims
sí,
segur, els últims.
Sí,
els últims dos temporades hem guanyat segur,
vale.
Crec. I crec que abans també, però bueno, sí, sí, cert que és una pista històrica molt, molt difícil per nosaltres. Bueno, i també davant hi ha un rival que juga molt bé, perquè malgrat la posició que té, abans estàvem comentant, crec que estaven a 6 punts del tercer classificat. És que la Lliga està molt igualada.
I ara estan entampant el tips.
Aquí mateix el Reus hi va perdre, crec, no? Doncs, o sigui que... bueno, a seguir. Tot el que sigui sumar, penso que és positiu. Evidentment, veníem amb l'objectiu de sumar 3 punts. Permetem que els perseguidors s'apropin una miqueta. Depèn dels resultats que hi hagin, que no sé quins resultats hi haurà ara mateix, però nosaltres hem de seguir la nostra línia, ara pensar en Monza, tant de bo podem classificar-nos, i després pensarem en Girona, i mica en mica, i pas a pas.
Un Girona que avui ha guanyat amb l'Alcoi.
Doncs mira, porta 3 victòries consecutives.
I portaria 0, sí. Si no volies resultats.
Doncs 3 victòries consecutives, per tant, diu molt del repte que ens espera. No? Sí. Va guanyar a Reus, va guanyar a Voltregà, dues pistes molt complicades, doncs ja ens ha de posar en alerta això de que no serà gens fàcil. Aquí es té tendència, no hockey, amb l'esport en general i més en el nostre país, a donar per guanyar els partits abans de jugar-los, i tots els equips són capaços de, fa temps que ho estic dient, de plantejar un quintet inicial bo, amb plantilles relativament llargues, tothom treballa bé físicament, cada cop l'hoquei s'està igualant molt més, i un moment per sort, malgrat avui no hem guanyat i no marxem tots els satisfets que voldríem, anem en segona posició. Penso que hem d'estar contents i orgullosos del que estem fent, hem de seguir millorant, no ens podem quedar amb això segur, però penso que estem en una bona línia.
Doncs escoltàvem les paraules de Pere Bàries, tècnic del Noia. Repassem molt ràpidament com quedaven aquests partits d'aquesta 15a jornada de l'Hockey Lliga, que es jugava a mitges. Encara quedaran 3 compromisos per disputar el cap de setmana. Barça 13, Voltregà 1, Girona 2, Alcoi 0, Lleida 5, Noia 5 i Caldes 3, Igualada 1. El dissabte a les 5 es juga el Sant Just Ribes, i dissabte a les 6 de la tarda Mataró Reus, i el partit de la jornada, aquest Liceo Calafell, també a les 6 de la tarda de dissabte. La classificació queda de la següent manera, amb el Barça líder, molt distanciat, amb 43 punts, molt lluny ja del Noia, que és segon amb 30, 13 punts ja d'avantatge, i tot just acabem de començar la segona volta. El Coi tercer amb 22, 21 pel Calafell, que és quart, 20 per Sant Just, Igualada i Voltregà, que arriba a la 7a posició, i 8è el Reus amb 19, això sí, empatat amb el Liceo, que és 9è. Per darrere trobem el Caldes, desè amb 18, 18 punts també pel Girona, 11è, que obre aquesta zona de play-out, el Lleida 12è amb 17, i a les posicions de descens, Ribes penúltim amb 11, i Cué al Mataró amb 8 punts. Amb això tanquem aquest repàs al partit del Noia d'ahir, a la pista del Lleida. Fem una pausa i tornem tot seguit per parlar del Futbol Club Vilafranca.
Desè Festival Solidari Músic Veu 2024. Diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca, Gillian Romaní Hot Jazz Cat. El millor jazz tradicional i New Orleans fet a casa nostra. Venda d'entrades a musicveu.cat o bé a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de dijous a diumenge de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El Músic Veu destinarà els seus beneficis a la investigació per la cura de l'ELA.
Doncs passen 2 minuts de 3 quarts de 2. Us dèiem abans d'aquesta pausa que ens centrarem ara uns quants minutets a parlar del Futbol Club Vilafranca, club que aquest any celebra el seu 120 aniversari. Acabarem aquest programa, també ja us avancem, parlant de la situació dels Vilafranca Eagles, situació complicada a nivell d'entitat, i des d'aquest club doncs ens explicaran com els està afectant. Però ens centrem en el Vilafranca, i per parlar del Degà, saludem el periodista del 3 de 8, el nostre company Ramon Filella. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda, Eric, què tal?
Molt bé, doncs comentem uns quants minutets una mica la situació d'aquest Vilafranca, tot just acaba de començar el 2024. L'equip ja porta dos partits en aquest any. De moment, doncs, sembla que els resultats no acompanyen. Hem començat l'any com el vam tancar, però bé, ara venen dues jornades a casa que probablement poden marcar el devenir de l'equip, que sembla que ha millorat una mica les prestacions, però ara cal confirmar-ho amb victòries.
Home, raó, sí, és veritat que l'equip ha millorat les prestacions. De fet, ha fet 4 gols en 2 partits, tenint en compte que fins a arribar aquest any doncs només n'havien fet 7. Doncs com a mínim a nivell atacant hem millorat molt. A Olot es va jugar bastant bé, sí que és veritat que es va perdre, però es va estar a jugar bastant bé. A Mollerussa com a mínim es va salvar un punt, i en principi sembla que sí, que l'equip ha començat millor. Però com deies tu, aquests dos partits a casa amb el Prat, i especialment jo crec davant de la Rapitenca, que arriba el directíssim, jo crec que podem definir bastant com encararem la segona volta. Si aconseguissin els 6 punts, jo crec que seria una notícia fantàstica, ho veig difícil, però el futbol, doncs, si unes circumstàncies, els pot aconseguir, però evidentment tots els partits, com deies tu, fonamentals, perquè si es guanyen, doncs la moral creixerà, i si no, doncs tindrem problemes.
Aviam, sembla que la segona volta tranquil·la no ho serà, però sí que és veritat que ara ve el Prat, que probablement doncs és un equip que no es troba a la mateixa lliga del Vilafranca, de fet lluita per altres coses, per intentar entrar en el play-off d'ascens, però sí que aquest partit contra la Rapitenca ha de ser el que està marcat en vermell al calendari, que probablement és una mica com el de fa dues setmanes contra el Mollerussa, i aquell va acabar amb empat.
Sí, és partit clau de la segona volta. Si tu, a més, aconsegueixes guanyar el play-off a la Rapitenca, i ja tindràs com a mínim això al sac, començaràs a deixar una mica enrere. La nostra opció, evidentment, és deixar-ne 3. Si comencem a deixar-ne 1, començarem a fer els deures de manera adequada. Però, evidentment, no serà fàcil. És fàcil, fins i tot, poder guanyar el Prat, que no pas la Rapitenca. Funciona el futbol, no? Quan s'ha obligat a guanyar com el dia de la Rapitenca, a vegades els jugadors se'ls col·lapsen una mica, i en canvi amb el Prat, que segurament esperes menys, perquè és un equip, com deies tu, d'una altra lliga, doncs igual juguem millor i aconseguim guanyar. No saps mai, però jo sí que aconseguir guanyar el Prat, que no passa la Rapitenca. Ara, dius quin és el partit més important? Evidentment, el de la Rapitenca. I jo, com a aficionat de Vilafranca, vam assistir a aquesta lliga, si ho vam assistir, que això aniria de meravella, Eric.
No sé si... Ara tenim problemes una mica per escoltar-te, Ramon. No sé si pots moure, si estàs per allà per casa. Trobem algun lloc amb una mica més de cobertura. Una mica s'ha entès, el que comentaves. Ara, al final, doncs això, no? Aquesta importància dels dos partits, intentar pescar alguna cosa en el del Prat, una mica com el dia d'Olot, la setmana passada, que al final sí que queda aquella sensació, no? Has jugat bé, has mostrat una millor imatge, però al final has acabat perdent. I aquests partits contra equips de la zona baixa, aquests rivals directes, competir, intentar sumar, sigui com sigui. De fet, una nota per l'optimisme és que l'últim partit del Prat va ser a casa contra l'Escala, que és el quart per la cua, només un punt per sobre del Vilafranca, i es va acabar amb aquest empat a un. Probablement podem dir, a veure si el Vilafranca també pot pescar alguna cosa.
Sí, el Prat, jo, si m'haguessis dit a principi de Lliga, l'hauria col·locat més amunt d'on està, no està, jo crec que no és un nivell adequat, no està fent una bona temporada, però tot i amb això és el Prat, és un rival, jo crec que dels potents de la Tercera Federació, dels millorets, i evidentment serà difícil, però com tu dius, ve d'empatar amb l'Escala, no està fent una bona temporada, i el que comentava abans, el Vilafranca, doncs, com que de principi no està obligat a guanyar el Prat, perquè és un equip que no és de la nostra lliga, doncs igual els jugadors juguen amb menys pressió i doncs aconsegueixen donar el que seria una sorpresa. Jo, com et comentava abans, veig fins i tot més factible guanyar el Prat que no pas a la Rapitenca. Vindrà la Rapitenca, hi haurà nervis, la Rapitenca es vindrà evidentment a tancar, a pescar punts com sigui, i això pot afectar els jugadors del Vilafranca, i per tant veig més complicat fins i tot guanyar la Rapitenca que el Prat. Però el Prat és un bon equip, però jo veig capaç del Vilafranca de donar la sorpresa aquesta setmana.
Doncs a veure si aquests primers mesos del 2024, any del centenari, de fet ho comentava al principi, que avui doncs el club ha fet pública aquesta carta del president, una mica felicitant aquest aniversari, aquests 120 anys, doncs a veure si es pot acabar amb bon gust de boca?
Evidentment, a veure, és una temporada molt difícil, però en el nostre compte ja ho sabíem, ja sabíem que seria la temporada molt difícil, jugadors molt joves i, evidentment, la categoria molt dura. Ja ho era quan teníem una plantilla molt més formada, ja era, era sempre difícil, doncs ara amb la plantilla que tenim és molt més complicat. Però jo crec que el factor que ha de jugar a Vilafranca és que no hi ha una pressió institucional, si és conscient d'on estem, i jo crec que això a la llarga pot resultar beneficiós tant pel Santi Triguero, pel cos tècnic i pels mateixos jugadors. Jo no crec que tinguin una pressió, evidentment juguen per salvar-se, però n'hi ha una pressió institucional a sobre que els agobiï, que els asfixiï. I jo crec que a la llarga això ens pot anar bé. Si no juguem amb pressió, si no juguem amb nervis, igual acabem salvant-nos. Per tant, hem de ser positius i, com deies, ha hagut aquesta carta molt emotiva, per cert, me l'acabo de llegir, del Manel Ortiz. Són 120 anys, això no pot dir gaires clubs, són molts anys, molts problemes, molts moments, i per tant arribar fins a aquesta xifra és respectable i s'ha de celebrar. Malgrat que esportivament aquest any estiguem patint, jo crec que ho hem de celebrar, i si ens salvem ho celebrem més, i si no, doncs no passa res. Per tant, aquí el que s'ha de tenir en compte és aquest número, 120 anys, que això és, com deia, ho poden dir pocs clubs.
Doncs Ramon, com sempre, és un plaer xerrar amb tu, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vinga, i a veure si guanyem el Prat, guanyem a la Rapitenca, i al final doncs, podem celebrar aquests 120 anys, com deia, a final de temporada, mantenint-nos a la tercera federació, que jo crec que és la categoria que mereix el Vilafranca, la ciutat i la comarca.
Rotundament. Ramon, moltes gràcies.
Vinga, Eric, que vagi bé.
Una abraçada. I nosaltres seguim aquí en directe a l'Esports 14. Parlàvem de futbol, ara parlem de futbol americà. Ahir, a la tarda, els Eagles, a través del seu Instagram, doncs, anunciaven que aquest any no participaran a la Lliga de la Federació Catalana de Futbol Americà, i que jugaran juntament amb l'equip de Reus. I darrere d'això, doncs, una mica, ara ens ho explicaran, aquesta situació complicada d'aquesta temporada per l'entitat vilafranquina. Saludem el Martí Gramona, que és vocal del club. Martí, molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Bé, una mica, a mi personalment em va sobtar, no? Perquè potser no estava al cas d'aquesta situació, ara m'ho comentaràs, però una mica la situació dels Eagles, quina és i per què ha portat a prendre aquesta decisió, o no sé si prendre la decisió o que us heu vist obligats a prendre-la.
Sí, però el que veig és qüestió de patir, perquè al final, si el Vilafranca ja pateix i són 120 anys, doncs els Eagles, que en portem 35, s'estan plantejant que la dissolució de l'entitat. I mira que des del 2014 ha començat a baixar, tenia un nucli molt fort, llavors ha començat a baixar, llavors en comptes de renovar-se, s'ha envellit una miqueta. Estem en un moment on ara mateix el club són 5 jugadors i un entrenador. Hem de tenir en compte que per jugar necessites 11 jugadors com a mínim, però clar, en aquest cas jugues, hi ha un equip d'atac i un equip de defensa, llavors d'alguna manera serien 22. L'any passat ens plantàvem que eren 18. Això vol dir que hi ha molts jugadors que havien de repetir jugada, estar quasi bé tot el dia, tot el partit a dintre del camp. I aquest any doncs, ens hem passat que a principis de temporada amb 12, i per qüestions personals que poden ser vàries, acabem sent 5. Llavors, inevitablement ja era, amb 12 era impossible. Seguís més, si nosaltres ens presentàvem 112 i per qualsevol cosa havíem de retirar-nos perquè la gent queia, a més a més, la federació hi havia penalitzacions i havíem d'arribar a pagar fins i tot una miqueta més de 3.000 euros com a multa, no?, per haver marxat. Llavors, bueno, va ser una decisió difícil, però aquestes 5 persones encara estem perquè a Reus, en nom d'Eagles, però la intenció és no deixar-ho perquè no marxi, per no perdre el que és Eagles, no?, i el que ha sigut.
Em parlaves que, bé, doncs, s'està tractant o sobrevola aquesta paraula, no, de la dissolució. Una mica, els propers mesos, què n'espereu o què busqueu? Quins són els propers passos per intentar mantenir en vida l'entitat?
Ara mateix tenim en compte que categories inferiors, ja de primeres, com que eren pocs, ja se n'han avançat d'altres equips. Aquest any ja no han marxat directament, no tenim base. Llavors, el sènior, si no passa alguna cosa extraordinari, doncs el tackle, que diem que és de contacte, No sé què farem l'any que ve. És més, hem convocat o convocarem una assemblea general per oberta a tothom que vulgui, per parlar-ne, per si hi ha gent que tingui ganes de portar un projecte esportiu. Literalment donem les claus, quasi bé, sempre i quan doncs, segueixin els valors de l'equip. I bueno, hi ha una altra opció que també es dona moltes ganes, és que no, si, bueno, es coneix poc, però es diu flag football, que és el mateix, vale? Però sense proteccions, no hi ha contacte. Llavors, a més a més, aquest any el flag football, l'any que ve, és esport olímpic. Llavors hi ha una gran... Està començant a créixer més i bueno, són de les coses que et ronden el cap, el flag football i començar de nou, perquè al final és començar de zero un equip que ara mateix està bastant mort.
Mira, Martí, malauradament avui ens quedem sense temps per parlar d'aquesta situació, aprofundir, però sí que et cito per la setmana que ve a trobar un altre dia i dedicar-li doncs, més estona a comentar doncs, tota aquesta situació, que ja una mica l'hem posat sobre la taula, aquesta situació que esteu vivint malauradament, i sobretot doncs, parlar de les causes que us han portat això, també aquests últims anys i com ha acabat derivant en aquesta malaurada situació, repeteixo, que us toca viure i que esperem que es pugui revertir, que existeixi la solució. Ja ens ho comentaràs, ho anem parlant i la setmana que ve, sense falta, trobem un moment per aprofundir i donar a conèixer ben amb coneixements tot el que esteu vivint. D'acord?
Sí, hi ha opcions, hi ha moltes opcions.
Molt bé.
En parlem. Moltes
doncs,
gràcies.
Martí, gràcies per aquesta estona. Posem sobre la taula aquesta problemàtica. Una forta abraçada. I nosaltres tanquem aquest programa d'avui. Us recordem que tornem demà divendres amb la prèvia del cap de setmana. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.